Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
No hi ha pisos adequats per desplegar la prova pilot del programa Housing First de Sabadell, que pretén ajudar les persones sense sostre a superar la seva situació després de cedir-les un habitatge. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El director de l'ONG Actua Vallès, Alberto Capitán, ha denunciat al matí d'aquesta emissora els impediments que s'estan trobant.
L'entitat ja tenia dificultats per llogar habitatges per als tipus de projectes, justament per això, perquè si no són habitatges públics, el privat difícilment et vol cedir un habitatge, cedir pagant, amb el lloguer, per projectes de tipus social. I a la ciutat de Sabadell ens hem trobat amb serioses dificultats a l'hora de l'implementació, perquè el reglament d'habitatge social no contempla aquest tipus de modalitats i no hi ha habitatge disponible per poder fer aquest tipus de projecte.
Tot i això, el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, es mostra optimista.
Tot això és complex, però no crec que no ens van sortir. Tot el contrari, jo soc molt optimista perquè a més és un projecte que estem compromesos perquè ho vam proposar nosaltres com a ajuntament, per la qual ho trobarem. Però no hi ha un problema. El problema real no és el que digui el conveni, perquè ja dic que això es resol molt fàcilment amb una adenda que inclogui la modalitat Housing Fair. Aquest no és el problema. El problema està en que no tenim actualment pisos amb aquestes característiques i que costa de trobar això. Però estem treballant per poder donar la solució.
Amb tot, Fernández assegura que la continuïtat del projecte està garantida.
L'advocada Eva Ruiz tanca la llista de candidats a síndic de Greuges.
En total seran 5 les persones que optaran a substituir Josep Escardín. Són la mateixa Ruiz, la professora Maite Soler, la sociòloga Eva Avellán, el periodista Víctor Colomer i l'exmembre de Falcons Xavi Manyà. Els 5 candidats explicaran el seu projecte per a la sindicatura en la Junta de Portaveus, que tindrà lloc aquest dijous.
Els nivells de pol·len es dispararan a partir d'aquesta setmana.
Aquesta és la previsió de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, l'ICTA. Tot i que l'esclat de la pol·linització arriba més tard que l'habitual, també es preveu que s'allargui fins a mitjans d'estiu, un fet que començarà a perjudicar les persones no al·lèrgiques.
I en esports, el Sabadell encadena 7 jornades seguides sense perdre.
Això sí, però no abandona la ratxa d'empats després d'igualar el marcador a 0 contra el Cornellà divendres sant. Els de Toni Saligrat ja porten 20 empats, superant el seu propi rècord.
En parlarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim temperatures molt càlides al centre de Sabadell. Tenim 19 graus a la ciutat, després d'un cap de setmana llarg on les temperatures també s'han enfilat. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica vindrà marcada pel predomini del cel serè o poc ennuvolat en general. Si bé circularan núvols alts i mitjans, i a la nit es formaran alguns estrats baixos a punts del litoral, sobretot al central i nord. A més, s'espera alguna precipitació feble al Pirineu, al Prepirineu Occidental, sobretot al vessant sud i a partir del vespre, i no es descarta algun ruixat aïllat al terç oest. La cota de neu voltarà als 1.900 metres. Pel que fa a la temperatura, tendeix a ser més alta i volta entre els 16 i els 20 graus amb vent de component sud i amb algunes ratxes que poden arribar als 40 km per hora al litoral i entre 70 i 90 km per hora a cotes altes del Pirineu. Pel que fa a demà, el cel estarà més ennuvolat a partir de migdia, quan arribaran núvols per l'oest del país que portaran precipitació al Pirineu, al Prepirineu i de manera més aïllada a altres punts del terç oest. Al matí, però, predominarà l'ambient assolellat amb alguns núvols baixos a punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al trànsit, torna a la normalitat a les vies més properes a Sabadell. Això significa retencions a la C58, avui a Montcada i a Sant Quirze, en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la B30 a Badia per anar cap a Martorell i a Cerdanyola en sentit nord. A la P7 hi ha problemes a Sant Cugat en sentit Girona i a Barberà en sentit sud per enllaçar precisament amb aquest lateral, la B30. Si mirem a Barcelona, trànsit molt complicat, molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a aturades a la ronda de dalt, entre Diagonal i el túnel de la Rovira, en els dos sentits. Moment d'entrar en matèria quan passen 5 minuts de les 7. El desplegament del nou programa d'atenció a les persones sense llar, Housing First, està resultant més dificultós del previst. La prova pilot de la iniciativa s'està topant amb uns problemes que les administracions no havien pensat. No hi ha pisos adaptats a les condicions del programa. Hi ha reticències per part dels propietaris a l'hora de cedir-los al col·lectiu de sense sostre i, a més, no hi ha els mecanismes necessaris per cedir habitatge públic.
Aquesta és la situació que ha denunciat al matí a Ràdio Sabadell el director de l'ONG Actua Vallès Actuem, Alberto Capitán. La combinació d'entrebancs està complicant el desplegament d'aquest programa que consisteix en cedir a persones sense llar un habitatge i, a partir d'aquí, ajudar-les a superar la seva situació.
El Housing First es basa en que hi hagi habitatges disponibles i ens hem trobat amb moltíssimes dificultats per poder-los aconseguir dins de la ciutat. El que és el mercat ordinari, bueno, és de difícil accés per dos motius. Un, per una qüestió de preu, i és, Sabadell és una ciutat molt cara a nivell de lloguers, i després per una altra qüestió de, al propietari li vas explicar que vas a fer aquest tipus de projecte, que posaràs una persona que ve del carrer dins del seu habitatge, i evidentment ho tens vetat.
Des de l'Ajuntament ja estan treballant en una modificació del reglament de Vimussa per tal de poder cedir habitatges públics a aquest projecte. Tot i això, el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, assegura que aquest gest no solucionarà el problema.
Los pisos que necessitem per a posar en marxa aquesta metodologia amb aquestes persones, pisos d'un dormitori i distribuïts, o d'un ambient, distribuïts en llocs diversos de la ciutat, no tenim. Per la qual cosa no és un problema de reglament, és un problema d'existències actualment d'aquesta tipologia de pis. Ara, això no vol dir que no estem treballant amb habitatge per intentar aconseguir-ho.
En aquesta línia, des de l'Ajuntament es plantegen la possibilitat de comprar pisos d'aquestes característiques. Així mateix, també estan en converses amb entitats financeres perquè cedeixin pisos buits a aquest programa a canvi d'un lloguer. Amb tot, el regidor assegura que el Housing First tirarà endavant.
El desplegament del Housing First arriba en un bon moment per Actua Vallès, just quan compleix els seus 25 anys de vida i quan està desenvolupant més projectes que mai. Per exemple, al paral·lel a aquesta prova pilot, l'ONG té en marxa una altra iniciativa per detectar i atendre les persones que viuen al carrer o en infrahabitatges.
Des del mes de febrer, el programa ha pogut detectar una vintena de casos, fins ara invisibles, que se sumen al centenar de comptabilitzats prèviament per serveis socials i les entitats del tercer sector. La clau, segons Capitán, és qui forma part del programa.
La novetat, per nosaltres sí que era important, és que una de les persones que participen en el projecte com a educador és un igual, és una persona que provenia d'una situació de sensellarisme, i el que ens aporta és una mirada brutal en quant a poder detectar o poder sospitar on hi ha llocs on la gent està dormint, no? I que nosaltres passem pel davant i no ens hi fixem, i ell troba indicis de seguida d'aquí hem de venir aquest vespre perquè sembla que, i sovint encerta.
D'altra banda, Actua Vallès també té en marxa un nou programa per formar nous educadors sexuals per arribar millor als adolescents. S'està fent a través del cicle d'integració social de l'Institut Ribot i Serra. Capitán explica per què era necessari aquest pas.
Tenim una visió de que encara som joves, i ens trobem que les persones que estem parlant de quina ha de ser la campanya de sexualitat pels adolescents de la ciutat, en el millor dels casos tenim 40 anys. Ens queda molt lluny, tot això, no? Ens queda la seva visió no té res a veure amb la que era la nostra sobre la sexualitat i l'afectivitat, i les seves conductes i pautes i normes de funcionament han canviat molt. Amb aquest cicle formatiu el que aconseguim és que persones que han passat per aquella mateixa campanya fa un parell d'anys ens puguin fer una revisió professional. Vull dir, no, això funciona, això no, amb això ens sentim identificats, amb això no, això s'ha de variar.
Un altre dels nous programes de l'ONG sabadellenca és la formació d'educadors sexuals del Magreb per tal de trencar amb els tabús del país. Amb el primer projecte de cooperació internacional que s'impulsa des d'Actua des dels seus inicis, quan va impulsar un orfenat al Senegal.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
5 candidats opten a ocupar la Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell. Després que la setmana passada aquesta emissora us avancés els 4 primers noms, avui n'hem conegut l'últim. És el de l'Eva Ruiz, lletrada del torn d'ofici i membre del Servei d'Orientació Jurídica del Col·legi d'Advocats. Els 5 candidats presentaran el seu projecte en una junta de portaveus prevista per aquest mateix dijous. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La idea és escurçar al màxim els terminis perquè el ple municipal del 26 d'abril pugui designar un dels 5 candidats
candidats com a nou síndic de Greuges. Eva Ruiz creu que la seva professió d'advocada pot aportar la imparcialitat necessària a aquesta figura per a la lletrada, però el principal problema de la institució a dia d'avui és que encara és poc coneguda.
Quan vaig decidir presentar-me, li vaig comentar a la gent del meu voltant, evidentment, fins i tot a companys de feina, advocats, que desconeixien que tenim un síndic de Greuges a l'Ajuntament de Sabadell. És a dir, el síndic de Greuges de Catalunya el coneix tothom, però crec que s'hauria de fer una mica d'esforç en publicitar o donar a conèixer a la ciutadania la figura del síndic, en el sentit de que el ciutadà pugui saber que hi ha una persona que, a part dels jutjats del contenciós administratiu, pugui defensar els seus drets.
Ruiz competirà per convertir-se en defensora del poble local amb la professora Maite Soler, la sociòloga Eva Bellan, el periodista Víctor Colomer i l'exmembre de Falcons Xavi Manyà. Un d'ells haurà de sumar almenys 18 suports en la votació que es farà al ple de l'abril en primera ronda o 17 en la segona. Aquest és el segon procés per escollir nou síndic a Sabadell després que cap dels dos finalistes de la primera convocatòria, Maite Soler i l'historiador local Jordi Serrano, obtinguessin el consens necessari.
Els comitès de defensa de la República són un moviment pacífic. Això és el que diu la Xus, portaveu del CDR de Sabadell.
El CDR és un moviment pacífic, ho hem demostrat milers de vegades, que mai ens tapem la cara i que si ho hem fet en algun moment, com ha sigut a l'aixecar les barreres, és simplement per protecció nostra, perquè com està la situació arriba un moment que qualsevol cosa que fem és delicte, però que nosaltres som un moviment on té cabuda tothom i que l'únic que volem fer és defensar el nostre país i anar cap a una república, res més.
Aquesta reacció arriba després que la Fiscalia de l'Audiència Nacional anunciés que investigarà les accions d'aquests grups per esclarir si s'ha comès delicte de rebel·lió.
Des del CDR de Sabadell s'apunta que la reacció de la Fiscalia de l'Audiència Nacional és en va perquè els CDR no són cap organització, com sí que ho són, per exemple, Òmnium o l'ANC. Per la portaveu del CDR de Sabadell, les accions del fiscal van encaminades a fer por i no aconseguiran reprimir la protesta.
La mobilització no s'atura aquí, clar que no. És que nosaltres tenim claríssim cap a on anem, claríssim. L'únic que volem és això, defensar el nostre país i fer república. És que no sé què és el que no entenen. I, a més, clar que continuarem en la lluita i cada vegada serem més, no sé, que preparen les presons per posar tot un poble.
Sobre les últimes declaracions dels grups polítics com Ciutadans, el PSC o el Partit Popular, que per boca de Javier Maroto va titllar el CDR de Kale Borroca, afirmen que existeix una campanya orquestrada des d'alguns mitjans contra la crítica a la política del govern.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Els nivells de pol·len a l'aire es dispararan entre aquesta setmana i la que ve. Aquesta és la previsió de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, l'ICTA. Els investigadors assenyalen que la pol·linització s'ha retardat arran de les baixes temperatures del mes de febrer. No obstant això, les pluges de les últimes setmanes faran que es mantingui a l'aire més temps, fins a mitjans d'estiu, un fet que perjudicarà tant els al·lèrgics com els que encara no ho són.
Tot i que des de la UAB són optimistes i creuen que els nivells de pol·len no batran rècords, sí que creuen que s'obre un escenari nou per a les persones no al·lèrgiques, l'apunta Jordina Belmonte, investigadora de l'ICTA.
Aquests 150 el que poden perjudicar és a gent que fins ara no havia tingut mai problema perquè 100 grans no li feien mal, però 150 n'hi poden fer. I llavors potser aquestes persones aquest any començarien a tenir una al·lèrgia que no havien tingut mai. Aquest és el possible risc d'aquest any.
Aquesta situació pot ser polèmica perquè un cop desenvolupes una al·lèrgia és difícil deixar-la enrere. El que sí que es pot registrar, però, és un canvi de les substàncies a les quals es té sensibilitat amb el pas dels anys.
Aquestes són qüestions que s'han anat descobrint des de la creació de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB.
La col·laboració entre els investigadors i els al·lergòlegs ha estat clau per anar descobrint quines plantes provoquen més problemes, fins al punt que uns han après dels altres.
L'any 1983, quan jo vaig començar, no se sabia què hi havia a l'aire, i la primera cosa, doncs clar, era anar-los dient, mira, hem trobat això, no? I jo recordo que els deia, hi ha molt pol·len de plàtan, hi ha molt pol·len de xiprer, n'hi ha tant i té unes característiques que podria afectar la població. I els al·lergòlegs en aquell moment em deien, no, aquí hi ha parietària, gramínies i olivera, i la parietària és la que fa més mal i el de més no. I va costar molt que comencessin a acceptar que es havia de provar plàtan, que es havia de provar xiprer, que es havia de provar plantatge.
Tot i això, els pacients també hi aporten el seu granet de sorra, anant a les consultes mèdiques amb fotografies de les plantes que els fan al·lèrgia. A més, els al·lèrgics també es comuniquen amb l'ICTA, aportant informació o consultant dubtes. Aquest fil directe amb els investigadors es pot fer a través del portal web lab.uab.cat/aerobiologia.
I afegim més apunts del dia. En aquests moments s'està presentant a la llar del llibre la novel·la Vuelo sin retorno, escrita per Ángeles Mañas.
Es tracta d'una història protagonitzada per una jove detectiu que es trasllada a Roma perquè una amiga seva ha desaparegut. És un relat ple d'intrigues, secrets i passions. Segons ha explicat Ángeles Mañas al programa Al Matí, també hi surt una fàbrica del carrer Covadonga de Sabadell.
Abans de treballar a l'empresa que treballava última, a l'anterior era de tractaments d'aigua. I era una fàbrica de telars i llavors jo feia manteniment d'allà, dels descalcificadors. I llavors sí que tenia ben ubicat com era la fàbrica per dintre, que ara està tancada. Però sí que tenia molt, molt ubicat totes les ubicacions i per això la vaig ficar dintre.
Mañas no havia publicat cap novel·la, però el 2013 va treure El horno de Melec, on recollia diverses receptes de dolços, i el 2015 Les històries de Melec, en què barrejava postres i relats.
Ingressa a presó un home que volia fugir en tren després de robar en una casa de Terrassa.
L'home va ser localitzat a l'estació amb el material sostret, un televisor de 32 polzades, un trepant, un assecador i unes targetes de crèdit. Tenia ferides a les mans del vidre de la finestra que havia trencat. Els objectes sostrets van ser retornats a la seva propietària.
Interromput entre divendres i diumenge el servei de ferrocarrils entre les estacions d'Universitat Autònoma i Can Feu Gràcia.
El tall començarà divendres a 10:45 de la nit i la companyia oferirà un servei d'autobús alternatiu en el tram per garantir la mobilitat dels viatgers. Les interrupcions, de fet, són conseqüència dels treballs de millora de la línia S2. Les obres consisteixen en la instal·lació de dues diagonals, una a cada banda de l'estació de Sant Quirze, uns elements que permetran oferir el servei ferroviari previst per aquest estiu durant els treballs de soterrament de les vies al barri de Can Feu Gràcia.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsabd.com.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Taxi Sabadell. Reserva el teu taxi amb antelació per telèfon sense cost addicional. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Sirra Louis Legacy a Sabadell amb dues hores d'espectacle innovador. Nigella i Emili Raulí. I ja Traoré, exjugador del Paris Saint-Germain i un elenc d'artistes internacionals que no et deixaran indiferent. Sirra Louis Legacy, un espectacle per adults que cap nen hauria de perdre's. Estem al davant del Cort Inglés, del 28 de març al 8 d'abril. Compra ara les teves entrades a circorralui.com. T'esperem!
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per acostar-vos altres informacions destacades del dia. Un dia més comencem parlant de Carles Puigdemont, que busca residència a Alemanya per evitar la presó.
Ho ha desvelat el seu advocat, Jaume Alonso Cuevillas, a Twitter, afirmant que el president cessat del govern espanyol està buscant una casa a Alemanya per demanar la llibertat mentre es discuteix la possible extradició. El lletrat ja havia dit en altres ocasions que en buscarien fórmules per evitar la presó basada en el risc de fuga.
Sobre aquesta qüestió, el president del govern, Mariano Rajoy, ha reaccionat a la decisió de la Fiscalia Alemanya de demanar l'extradició de Puigdemont.
Este es un tema que, como sabe, responde a una petición de la justicia española y, lógicamente, será la justicia alemana, cuya decisión, como es natural, respetaremos, la que al final tome la decisión definitiva.
El líder de l'executiu també ha criticat els CDRs, a qui perseguirà políticament i judicialment, sempre que tingui abast les eines del govern central.
A tot això, la mesa del Parlament ha acceptat la delegació de vot de Puigdemont per als plens de la cambra. La portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, farà efectiu el vot de l'expresident. I la CUP valora positivament que la mesa del Parlament hagi acceptat aquest vot delegat.
El diputat de Vidal Aragonés ha valorat d'aquesta manera que es garanteixen els drets polítics del president de la Generalitat, però veuen que no sigui un acte de desobediència ni de ruptura. Per la seva banda, el Partit Popular ja ha avisat que portaran aquesta decisió al Tribunal Constitucional si la mesa no ho reconsidera.
I seguim amb el diputat cupaire Vidal Aragonés, perquè els Mossos han notificat l'inici d'un procediment sancionador per organitzar talls de carreteres.
Els fets haurien passat el 3 d'octubre durant la durada de país i seria per, segons apunten els agents, tenir un paper molt rellevant en l'organització i desenvolupament de la manifestació. Aragonés ha recordat per Twitter que a la seva ciutat, Cornellà de Llobregat, unes 4.000 persones van participar de la vaga.
Interior, cessa la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Anabel Marcos, per haver traslladat urnes per al referèndum de l'1 d'octubre.
El Ministeri ha acusat la destitució d'acollint-se a l'article 155 de la Constitució. El cessament de l'exdiputada de Convergència i directora de l'Escola de Mossos s'ha reconegut hores després que l'Espanyol publiqués que Anabel Marcos havia traslladat amagades al seu cotxe urnes per als centres de votació durant la consulta.
I un últim apunt, l'atur torna a baixar a Catalunya.
Més de 6.700 persones han trobat feina al març, de manera que la xifra de desocupats se situa al voltant de les 411.500. La disminució de l'atur, el major d'un mes de març en els últims dos anys, s'aplica per la contractació en els sectors serveis amb motiu de la Setmana Santa. Al conjunt de l'Estat, la desocupació ha baixat en gairebé 47.700 persones i encadena 6 mesos de descensos. Actualment, el nombre de parats és una mica superior als 3.400.000.
I ara és moment pels esports. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Sabadell encadena 7 jornades sense conèixer la derrota. L'empat a 0 contra el Cornellà de divendres sant allarga dues ratxes, la de jornades invicta i la d'empats, al llarg de la temporada. A 6 jornades pel final de Lliga, els de Toni Saligrat sumen ja 20 empats, superant el rècord de l'entitat, i a més, només 3 del rècord històric de la categoria, que el té el Lemona amb 23.
I tocarà patir, Karen, perquè més enllà de l'empat contra el Cornellà, els rivals de sota van guanyant aquesta jornada i han compactat una mica més les posicions de la mitja taula cap a baix. Equips com l'Atlètic Balears, el Penya Deportiva, Llagostera o el Formentera van sumar els 3 punts, i si bé el Sabadell continua tenint molts rivals per mig, ja que segueix una setmana més desè a la taula, ara només té 5 punts de marge respecte al play-out. Toni Saligrat valora les 20 igualades del seu equip.
20 empats? És que empatar no és dolent? Que l'empat ens el regalen, com diuen, això se diu, no? Te'l regala la federació. 20 empats? I després has de veure com han anat els empats. I ja te dic, ni frustració, ni desesperació, ni res d'això. Nosaltres el que veiem és que el rival ens té molt respecte, que competim, i el gol ens costa i tenim que continuar igual.
Una setmana més, la falta de gol va condemnar els de Toni Saligrat. El de Torrent assumeix que l'objectiu d'aquest any ara mateix és la permanència.
Salvar-nos, hi ha que salvar-se. Genèric no, genèric i específic. Tu primer, salva't. I si frem la salvació, més o menys amb 45 punts. Però quan els tinguem, que ja veieu el que costa, fent moltes coses bé, ens costa sumar de 3 en 3, i a partir de que tinguem això ja de la mà, pues el següent objectiu quin és? Mirar cap a dalt i a veure, objectiu següent, Copa del Rei. A veure si arribem, no sé si arribaríem, però és que tot això és parlar massa.
Aquest diumenge a les 12 l'Almozara de Saragossa acollirà el duel d'equips arlequinats entre el Club Deportiu Ebro i el Centre d'Esport Sabadell.
Deixem el futbol per parlar de ciclisme. El ciclista sabadellenc David de la Cruz ha sabut patir la segona etapa de la Volta al País Basc i això li ha permès recuperar posicions a la general. Tot i no poder lluitar per la victòria, el corredor de l'Sky ha entrat al segon grup de favorits amb 15 segons de pèrdua respecte al vencedor, que ha estat Alaphilippe.
El ciclista francès de l'equip Quick-Step ha aprofitat el final a Bermeo per sumar la seva segona victòria en dos dies a la Volta al País Basc i mantenir-se de líder. Alaphilippe ha atacat en l'últim port i només Roglic, Landa i Izaguirre l'han pogut seguir. David de la Cruz, per la seva banda, ha pogut mantenir el ritme de la resta de favorits i ha entrat a Bermeo en aquest segon grup a només 15 segons del vencedor. Això fa que el sabadellenc de l'Sky pugi fins al 20è lloc de la general de la Itzúlia a 1 minut 37 segons del líder, que, com diem, és el francès Alaphilippe. Demà, tercera etapa de la Volta al País Basc, la més llarga d'aquesta edició, amb inici a Bermeo i final a Valdegovia, amb un total de 185 quilòmetres de recorregut.
No baixem de la bicicleta. La ciclista sabadellenca Sandra Santanyes ja té el cop de pedal que buscava a l'inici de temporada. Ha hagut de superar una lesió molt molesta, però arriba preparada per lluitar pels podis al primer tram important del calendari.
La ciclista de l'Olympia Cycles ha demostrat estar forta de cames a la Volcat, a la Volta a Catalunya amb BTT, que va acabar diumenge després de 3 dies duríssims. Sobretot l'etapa de dissabte, marcada per un vent que va fer tremolar literalment a la majoria de corredores. Sandra Santanyes.
Ostres, feia moltíssim aire. Quan vam arribar a la zona de meta, vull dir, no hi havia ni carpes ni res. Va ser un dia dur ja no pels corredors, sinó per bueno, tot el que són els staffs tècnics, els auxiliars, tot i l'organització, tothom ho va passar molt malament perquè sortia tot volant pels aires. Hi havia ratxes de 80-90 km a hora i encara sort que ningú va prendre mal perquè bueno, l'aire es tirava de la bicicleta. A mi, de fet, em va tirar, o sigui que era una miqueta perillós.
Santanyes va ser quarta a la general individual i va anar un pas més enllà quedant tercera de l'Eliminator, una modalitat molt explosiva que es disputa l'últim dia de la Volcat, però que va donar a la sabadellenca un lloc al podi final d'aquesta disciplina. Un motiu més per l'alegria final de Sandra Santanyes.
Una prova bastant explosiva, ja no sabria com respondria, però bueno, hem pogut acabar tercera, a part hem acabat tercers per equip, o sigui, molt contents i bueno, feina feta, l'únic que ha faltat és rematar amb el podi individual, però bueno, contents de totes formes.
La corredora de l'Olimpia no tindrà molt temps per gaudir, ja que divendres marxarà cap a França, concretament a la població de l'Ausac, on ha d'afrontar una prova de les Marathon Series, una cita que la sabadellenca Sandra Santanyes va guanyar l'any passat i que serà l'última abans de l'europeu.
Els jugadors de l'Astralpool Natació Sabadell carreguen piles abans d'afrontar el tram final d'una exigent temporada. Els homes del Xava Gómez hauran de lluitar quan tornin per assegurar la segona posició al final de la fase regular i arribar el més lluny possible als play-off al títol de Lliga.
La participació a la Champions ha fet que els sabadellencs hagin jugat 14 partits més que la temporada passada a aquestes alçades. A més, les lesions han estat a l'ordre del dia dins del vestidor de l'Astralpool i això ha provocat que molts jugadors arribin a aquest moment de la temporada amb molts minuts a les seves esquenes. Per aquest motiu, Xava Gómez té clar que els seus homes necessiten descans i desconnectar de tot el que és el waterpolo, sobretot pensant en arribar al millor possible als play-off al títol.
No, a mí me gusta siempre mirar lo positivo, creo que ha habido jugadores que han crecido bastante, han crecido mucho, y eso lo tenemos que aprovechar dentro de esa carga, por eso esta semana de vacaciones, y por supuesto no la sentiría ni locos, pero bueno, como hay el calendario es como es, nos lo permite tener. Y lo que quiero es que estos jugadores que han cargado tanto y que han trabajado tanto y que se han sacrificado tanto, pues tengan este descanso para hacer el último esfuerzo que va a ser el más duro.
L'únic component del Natació Sabadell que no descansarà en tota la setmana és Sergi Cabanes. El jove jugador es troba concentrat amb la selecció espanyola masculina que demà surt cap a Croàcia per afrontar la superfinal de l'Europa Cup, una competició que es comença a disputar dijous i en la qual Espanya vol lluitar per les medalles.
I la secció de voleibol del Natació Sabadell prepara més activitats en els pròxims mesos per seguir promocionant el seu esport. Tot plegat, després de la bona acollida que va tenir la primera edició del torneig 4x4 de voleibol disputat durant la Setmana Santa.
Una competició de caire social que vol mantenir l'activitat de voleibol durant aquests dies i que la gent que practica aquest esport no hagi de marxar fora de la ciutat. En aquesta primera edició, 19 equips i prop de 100 jugadors van prendre part d'aquest torneig. Ana Torrico, presidenta de la secció de voleibol del Natació Sabadell, afirma que de cara al futur volen apostar aquest mateix estiu per una competició de vòlei platja a la pista de Can Llong.
Nosaltres volem aprofitar doncs, la pista de vòlei platja que tenim a Can Llong per aprofitar i promoure, programar activitats principalment pels esportistes de la secció, però oberta a tothom que vulgui participar. De cara a l'estiu és molt atractiu el tema del vòlei platja i segurament intentarem fer algun torneig.
Una competició que encara no té dates confirmades, però que de ben segur tindrà un bon impacte a la nostra ciutat.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
Nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornem a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí amb Mireia Sanz i Raquel García. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També ens podeu seguir a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.